El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quitxalla! Caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic! Però vigileu perquè ara vindrà Omega 0 i ens farà la píndola. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig d'excursió al riu, jo vaig d'excursió al riu, jo vaig d'excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No, ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Petitó, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya. Jo vaig d'excursió al riu, jo vaig d'excursió al riu, jo vaig d'excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
Oh, nanos, no, que surt de l'ossos i mordegassos. Però bueno, és igual. Bé, el que farem serà tindre un amic que es diu Ramon, i com que no hi ha ningú que de nombre propi o singular estigui a muntanya, de segur que us sonarà d'allò més incoherent, d'acord? Doncs vinga, a veiem si ho feu bé i ara el nostre amic es diu Ramon, ni al riu ni a la muntanya. Jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon. Com es diu el meu amic?
A la muntanya!
No, nanos, no, hòstia, per l'amor de Déu, m'esteu esbarlant el joc per tot arreu, eh?
Molt bona nit, oients, una codinenca. Passat 15 dies i els del Centre Excursionista tornem a estar aquí. I avui tindrem un programa que ha costat a, diguem, muntar-lo, però bé, el tenim muntat i a punt d'anar-lo fent mica en mica fins a les 11 aquí en el 107.2 d'Ona Codinenca, i amb les ganes de sempre que això va girant i van caient sols. Ens en falten 3 o 4 de programes per acabar l'any i engegarem un any nou. I avui qui tindrem? Doncs avui ens anirem cap a Castellar del Vallès a entrevistar en Josep Torres, un octogenari escalador que ha obert moltes vies a Montserrat i a la Mola i a Sant Llorenç del Munt i tot això, i ens explicarà una mica les seves aventures i desventures que ha passat. També tindrem en Josep Montbrú amb la colla el dimecres, que ens explicarà les sortides que han fet, i després doncs anirem a una actualitat. El dissabte un grup del centre van anar cap al Pedraforca, a dalt al Gòsol, i vindrà el Pep Reglà per explicar-nos a veure com els hi va anar i com va ser l'aventura, que es van trobar molta neu per ser el primer de novembre, i per tant ens explicaran a veure com ho van veure i què van patir i què va passar. I diria que l'entrevista ja la tenim a l'antena, per tant sí, ja, que passi i ja estarem.
Bon dia.
Sí. Bona nit, Josep. Hola, Josep.
Hola, bona nit.
Bona nit i bona hora.
On anem?
Bé.
Sento bastant fluixet.
Em sents bastant fluixet. A veure si el tècnic ens puja algun volum per aquí i això s'arregla una mica. Ara em sembla que ja em sentireu més bé.
Aviam?
Sí, va bé això ara o no?
Ha pujat.
Ha pujat, oi?
Bé,
ja han tocat el botó que tocava.
Molt bé.
Molt bé, doncs a veure, aquí tenim el Joan Font també, que ha fet una mica de... Sabeu que esteu a internet, Josep?
Mana?
Dic, sabeu que sortiu per internet també?
Ah, però sí. Però jo no en tinc.
No, ja.
Sí que no ho veig.
No, que no, però el Joan us ha buscat i ha trobat informació vostra que està penjada per allà als ordinadors que hi ha pel món.
Ah, pot ser, bueno, sí, clar, tothom fica coses tot arreu, no?
Que el Joan, a aquest cas, ens explicarà el que ha trobat.
El meu fill en té, en nom de David Torres, també.
Ja.
Posa ficades allà dintre.
Bona nit, Josep. Sóc en Joan Font, que ens vam veure l'altre dia amb l'entrevista aquesta. Bé, doncs jo tinc aquí alguna cosa, i precisament, o sigui, això que comentàvem ara, aquest dia buscant per internet informació sobre vos, he trobat en un blog d'en Jaume Piqueres, que potser ja el deu conèixer.
Bueno, em sona.
Sí, posa unes informacions sobre vos, vaja. I diu el següent: Josep Maria Torres i Humet, un gran escalador amb molta corda encara. Gairebé per casualitat i per motius de feina, això us ho explica aquest senyor en el seu blog, diu: per motius de feina he tingut el goig de poder conèixer en Josep Maria Torres, a l'actualitat un jovenet de 81 anys...
I 82 que, fets.
Bueno, ara això ho deu tenir posat de l'any passat.
Està bé.
De fa 80, doncs, i que encara fa maratons i alguna escaladeta.
Sí, el maraton ja vaig parar ara fa 2 anys.
I llavors diu, continua, diu, en Torres i en Nubiola, que era el seu company d'escalada, cordada puntera en el seu temps, es caracteritzaven per evitar, en les ascensions per vies noves, les expansions. Intentaven sempre progressar en lliure i assegurant-se en pitons o bé a pèl.
Sí, sí.
Filosofia que aleshores era seguida per l'èlit del moment.
Per tothom, sí.
En Josep Barberà, en el seu llibre de Montserrat Pam a Pam, detalla les primeres i les principals ascensions de la cordada.
Sí.
Però com a curiositat, en destaca una agulla sense nom als Ecos, on en fer-ne la suposada primera hi va trobar una una targeta d'en Lluís Estassen i d'en
Jofre Vila.
Exacte, que diu que ja hi van pujar l'any 1927.
Senyor, ho vaig trobar com si fos un sandwich, picat entre dues pedres, i amb un pedró, així, amb un munt de rocs a damunt, allà havia estat 20 i tants anys que ningú hi havia pujat.
I diu, i en homenatge li varen posar el nom d'agulla Estassen.
Bueno, aquesta agulla, de fet, anava jo sola,
Ja.
Que te'l vaig pujar jo sol.
Ja.
Jo venia de fer no sé què, els Ecos, havia voltat per allà, i com que té una gepa molt inclinada, dic, això deu ser fàcil. I bueno, però el que passa que abans d'arribar dalt fa una bauma, però vaig, hi havia molt bones preses, vaig pujar, i amb un tros de corda passada per una pedra vaig fer el rapelet aquell curt, i em va fer gràcia perquè, clar, que tants anys el pedró, cap mena de, per exemple, no sé, qualsevol au d'aquestes de presa, podia haver esbullat, no?
I tant, esclar.
Una guilota, un esparver,
I,
no,
i pel temps i la pluja...
I el temps mateix, haver plogut fort. No, com que era fet amb rocs bastant grossos, doncs mira, havia aguantat, no? I el cim és molt pla, o sigui, si hagués fet pendent, potser s'ha anat avall, però és molt pla, i mira, allà havia anat, i estava molt ben posat.
Això
sí, està ben... Doncs, moltes vegades no teníem pot per deixar-nos el lloc i ho fèiem, això. Fèiem un sandwich d'aquests, i si està ben posat pot aguantar molt temps.
Doncs aquest senyor continua explicant, diu, com explica en Josep Fatjó en el seu llibre Història d'escalada a Montserrat, en Torres i en Nubiola, com bons joves de l'època, mai compraven bitllet al tren que els duia a Montserrat.
Bueno, no compraven perquè no teníem pasta. No era per gust, no. Diu, era per necessitat.
Diu, es feien un tip de córrer vagons amunt i avall.
Doncs clar, estava estudiat.
I això diu que els servia per escalfar vent.
Escolta, en aquella època no solament anàvem a Montserrat, Anàvem a esquiar cada diumenge a l'hivern i tampoc pagàvem,
Sí.
Pagàvem el bitllet d'andana perquè hi havia un senyor a l'entrada que te'ls mirava. I passàvem amb els esquís i tot l'equip amb el bitllet d'andana. Llavors, quan ja ets baix a l'andana, llavors et col·locaves allà on podies i anaves esquivant el revisor, no?
Sí.
De totes maneres, no ho fèiem a pèl, el que diuen, sinó que pitonàvem durant el viatge. Pitonar vol dir la tècnica igual que per escalar, no? Quan pots, que has de clavar un pitó per assegurar-te. Doncs llavors, quan algú baixava en les estacions, de què li faria res d'anar amb el bitllet?
Perquè
no els hi demanen, aquí no. Llavors, alguna vegada ens havien enganxat, però pagàvem des de l'últim bitllet. Llavors la cosa sempre sortia bastant econòmica.
I continua dient, diu, no tot van ser primeres. Varen fer primeres repeticions a vies obertes per escaladors famosos i de renom. Algunes repeticions memorables per l'època foren la segona a la panxa del bisbe. La tercera a les aus extrems de la mòmia. Aquesta darrera no va ser famosa només pel fet de l'escalada, sinó per haver penjat una monumental senyera al bel mig de la paret. Aquest fet els va costar ésser expulsats dels clubs on pertanyien per ordre de la Federació Espanyola de Muntanyisme.
L'excusa no va ser la bandera, Los que se van dir per los actos de indisciplina cometidos durante el pasado cursillo de escalada. El Pedraforca. Van dir això, però per no dir, van agafar amb alguna cosa que no... Perquè, esclar, penjar una bandera no estava prohibit. Aquí encara que diguin que quan la guerra no es podien posar banderes... Sí, tant. La prova és que no es va pas passar res. Ara bé, era molt important sempre recalcar que era la bandera catalana. Anaven insistint, no?, en les investigacions, però no havia una part azul con una estrella, Llavors és l'independentista. Però la bandera, la bandera de Catalunya, a Montserrat, la Moreneta és la patrona de Catalunya, i com que això és una escalada molt important, doncs perquè es vegi bé, se'ns ha acudit penjar-hi la bandera.
Està bé.
El que no sabia el pobre que feia la instrucció és que aquella bandera, que era molt gran, era feta de les banderes espanyoles que el 18 de juliol penjaven als comerços, les havien anat estirant i la meva mare me les havia cosit. Que era feta a base de banderes espanyoles.
Sí, això és en Ricotxineu. Sí. Això els hi podríeu haver explicat després, no?
Sí.
Molt bé, doncs fins aquí era una mica la presentació que jo volia fer de vos.
Molt bé.
I llavors ara engegaríem una mica amb l'entrevista aquella que va quedar doncs, ja mig mal enregistrada.
Això, escolta, si poguéssiu pujar un pèl el so, no es pot pujar gens?
Sí, a veure...
Un pèl?
Diu que està a tope, el tècnic es diu que està a tope.
Si no ho sentís ja...
Val, si no s'entera bé, ja ens li repetirem, no hi ha cap problema. Bé, doncs en primer lloc li volia preguntar com i quan es va iniciar la seva afició a l'excursionisme.
Bueno, jo en principi, com que durant la guerra em va enganxar que tenia 10 anys i quan va acabar en tenia 13, doncs clar, en aquella època no hi havia mitjans de locomoció. Llavors, com que a meitat de la guerra vam venir a viure aquí a Castellà, perquè per la feina el meu pare era a Barcelona, però la casa pairal la tenim aquí a Castellà.
Sí.
Doncs ens hi vam traslladar arreu dels bombardejos aquells famosos del Coliseum,
sí.
I vam anar a Castellà i allà, clar, per buscar tiberi, doncs què havia de fer? Voltar per les cases de pagès, mirar de fer intercanvis tiberi per pacatilles de tabac, I llavors vaig començar a circular. Quan havies d'anar a Terrassa per alguna cosa, doncs hi anaves a peu, havies d'anar a Sabadell igual, tot es feia a peu. O sigui que d'entrenament en tenia molt, encara que fos sense voler, o sigui, entrenament obligat. Llavors, quan es va acabar, el fet de viure a Castellà, que tenim la muntanya Sant Llorenç del Munt a sobre mateix, clar, des de casa es veu perfectament el cim, es veu la Castellassa, es veu el Cavall Bernat, doncs clar... A 13 anys, quan es va acabar la guerra, es feia gràcia veure aquella muntanyota allà a sobre. I el meu tio Jaume, un dia va dir, «Cos, vols venir, Sant Llorenç, que anem a fer...» I es va anar a un lloc que tenia les guineueres, que ell era caçador, a veure si caçava amb alguna guineu, no? I clar, a partir d'aquell dia, doncs, ja em va agradar la muntanya aquella, amb aquelles formes tan especials que té.
Sí, Sant Llorenç.
I llavors hi ha altres senyors d'aquí castellà, «Mira, farem una excursió i pujarem a la Mola, carai!» A la Mola, sí. Aquí a Castellà no en diem la Mola, en diem la muntanya, no?
Ja.
La Mola diuen els de Terrassa. Però aquí els vells de Castellà no anaven mai a la Mola perquè des d'aquí no té forma de Mola.
Clar.
I que no heu estat mai a la muntanya.
Sí.
La muntanya Sant Llorenç del Munt,
sí,
no?
Sí, esclar. És la més gran.
I vaig anar fent així primer amb gent d'aquí. Em va fer gràcia perquè la primera vegada que vaig pujar hi havia un senyor que tenia 70 o 72 anys. I, bueno, i caminava com si res, no? I, bueno, la gent se'n feien creus, no? Ostres, aquest senyor, jo mateix pensava, carai, si en tenia 14, per exemple, aquest senyor de 70 i pico d'anys, que són un fotimer d'anys, com és que va tan tranquil, no? Però ara resulta que jo li passo de 10 o 12 i vaig la mar de bé,
i
no em canso.
I aneu de metat, la mar de tranquils, no?
Sí, jo podria, coses... Tot sí, depèn, no?
Sí, sí, no, i tant. Vull dir, tenir sort a la vida, també, amb la qüestió de la salut, etcètera, no?
Vaig començar així, i llavors ja amb uns amics de Barcelona vam començar fent excursions, les típiques d'aquella època, no? El Tagamanent. La primera va ser a Sant Ramon, aquí a Sant Boi, la Font del Ferro, Castell de l'Emprunyà.
Ja.
Aquesta era clàssica. Aquesta, si no havia fet aquesta, ja havia de començar per aquí,
Ja.
Després del Tagamanent hi ha el Montseny, llavors, clar, Sant Llorenç no cal dir-ho, llavors va començar una mica a Montserrat, però Montserrat va tardar més endavant. I el que haig de recalcar és que aquestes excursions... I clar, jo quan vaig començar les feia amb espardenyes. Les espardenyes normals, no? De que feia una espardenya que tinc davant de casa. Però llavors van dir, això no, per anar... S'ha d'anar equipat, no?
Clar.
I esclar, i com que els que anaven amb mi de Barcelona anaven molt ben equipats, em va tocar comprar-me unes botes amb un senyor que es deia Jorba, al carrer Enric Granados, darrere del seminari de Barcelona, i feia unes botes molt bones i amb claus tricuni. Tricuni és una marca de claus suïssa, que són els millors claus que hi havia, que per cert en tinc un pot ple a les golfes, així que em van sobrar. I vaig començar anant amb les botes de claus. Per sort, hi vaig anar, em sembla, un parell d'anys. Per sort, dic, no, perquè, clar, era un xivarri que foties i les patinades que feies quan anaves per un lloc dur,
clar,
eren, Però, bueno, per altres llocs, com la terra i l'herba, anaven fenomenals, O sigui, tot depenia de no ficar-te anar per la carretera. Aquesta mania que tenen els coixins que diuen, hosta, per la carretera és molt cansat. Això encara jo crec que és un... es porta arrossegant d'anys enrere de quan la gent anava amb sabates de claus. Llavors, clar, la gent tenia ficat al cap que anar amb sabates de claus era un martiri.
Clar.
Ara, el moment que es van sortir les de goma, doncs s'ha acabat anar amb sabates
això,
de claus.
Això dels claus per escalar no es deuria pas utilitzar.
També.
També, carai.
Inclús amb gent molt coneguda, com és el Josep Manuel Anglada,
sí.
Aquest va estar a Anglaterra molts anys estudiant, a Alemanya i després a Anglaterra, i es va aficionar a escalar allà, no? Doncs una de les vegades que va venir, que ja havia acabat els estudis, el vam anar amb ell a Sant Llorenç i vam pujar al Burret, el cavall Bernat.
Sí.
Doncs ell va pujar amb sabates amb tricunis.
Carai.
Sortien xispes per tot arreu. Però ja estava fet, sí, evidentment no anava de cap de corda, anava assegurat,
sí,
però va pujar amb molta facilitat sense cap problema.
Sí, sí.
I, sí. O sigui que, clar, i totes aquestes de l'època heroiques dels Alps,
sí,
els Vimpers i companyies, tots aquests, tots ho havien fet amb sabates amb claus. Tots, eh?
Sí, sí, sí.
Ara, vol dir, clar, depèn de la roca, també.
Clar.
El granit arrapa més que el calcari,
sí,
depèn de si és més forta o més fluixa, més sòlida o no.
Uh-huh.
Però, esclar, està demostrat que amb les actuals soles de goma es va més bé
es va millor,
que amb les de
claus. I a més a més no es fa tan soroll, ni es fa tan malbé la muntanya, també, perquè, esclar, amb els claus el deuria saltar alguna
terra. Ara que es queixen els de la Metall Montserrat, que diu que no deixen anar amb bastons d'esquí pel Montseny,
sí,
perquè els hi fa malbé el terra,
sí, sí,
per clavar-se la punxa.
Sí, sí.
Però imagina't ara que precisen anar 3.000 persones amb sabates ferrades.
Sí, i tant.
Com quedaria, no?
Sí, sí. Aviam, quina ha sigut la seva trajectòria en el món de l'excursionisme, des d'aquests començaments que ens explicava ara? Doncs, fins...
Em va agradar des de bon principi, i inclús encara anava a col·legi i això, ja em enredava amb companys de classe, i fotíem alguna escapada aquí a Sant Llorenç. La primera escalada, primera roc que vaig posar, monòlit que vaig posar, va ser aquí a la Mola, un que en diuen el Roc Colom.
Ah, ja.
Coneixeu el Roc Colom?
Sí,
i veuen els monjos.
Sí, sí.
Bueno, aquest es puja i baixa a la mar de bé. Ara diríem, puja i baixa amb una mala galta, no?
Yeah.
Jo sé que hi vam pujar 3 o 4 i bueno, la feina va ser baixar.
Yeah.
Quan érem dalt, no duíem corda ni duíem res de res, no?
Yeah, yeah, yeah.
Però quan vam ser dalt, vam dir, hòstia, ara baixar per aquí, ens fotrem de cap.
Sí,
i
sí.
Bueno, jo sé que ho vaig passar bastant magre.
Yeah.
Però de mica en mica es van animant, no?
Sí, sí.
I llavors amb uns altres amics de Barcelona, un dia ens vam atrevir a pujar la roca a l'Esquirol, i després el Burret, el cavall Bernat, amb una corda de persiana, però persiana autèntica, O sigui que la fèiem servir quadruplicada, o sigui, amb quatre cordes, feien un cert gruix i donava un cert aspecte de confiança, que, però vaig, el vam passar bastant magres,
Però, clar,
llavors, de mica jo vaig anar amb un curset del CADE, que hi havia el Pani i molts altres de coneguts, que ja no en queden, i amb aquest curset ja vam veure una mica de què anava la cosa, i després vam anar embolicant, no?
I vostè ha estat vinculat també a la federació i amb activitats així de grups d'escalada, etcètera, oi?
No, bé, jo soc membre del GAM, del Club Muntanya Barcelonès, el grup d'alta muntanya, i soc del grup d'exploracions subterrànies, també el GES, del Club Muntanya Barcelonès. Llavors, amb tota aquella gent, cosa de tipus federatiu no he estat ficat mai. He fet alguns cursets i pres part en alguns cursets, però sempre he estat com a membre del muntanyenc.
I a part de l'excursionisme i l'escalada, ha fet alguna cosa més a muntanya també?
Sí, he fet de tot, perquè he estat molts anys fent espeleologia. Aquí vam estar explorant el famós Avenc de l'Escarrà,
que
és aquí a Garraf.
Sí.
Va ser el primer cop que es va baixar de 200 metres de profunditat, concretament 206. Ara, actualment, uns de Sitges, o de per allà a la vora, s'hi han entaforat, no sé com, perquè és molt estret, ja passen de 230, uh-huh. Però bueno, nosaltres en aquella època la cosa s'acabava allà, no?
Ja, ja, ja.
Però hi vam fer moltes expedicions. A part d'això, he fet expedicions, un any vam fer una de, del GES, uh-huh. a les illes d'Indonèsia, a Sumatra,
ah, carai. Uh-huh.
Que allà no hi havia hagut cap exploració fins aquell any, uh-huh. i nosaltres de moment ja vam trobar una cova que feia 5 quilòmetres de llargada.
Déu-n'hi-do.
I era d'aquestes típiques de llocs calcaris amb molta aigua, que passa també a l'illa de Cuba, que l'aigua entra per un cantó de muntanya i surt per l'altra banda.
Ja.
Que són coves com túnels,
sí, sí.
excavats, oi?
Uh-huh.
Que com que hi ha molts bons així de tipus turons,
uh-huh.
un al costat de l'altre, però l'aigua, clar, el riu ha anat foradant i entra per un cantó i surt per un altre. Uh-huh. I aquest feia 6 quilòmetres, 5 quilòmetres feia.
Està bé, està bé.
Uh-huh. I, bueno, i a part d'això han fet avencs amb altres llocs de Catalunya, d'Espanya, de Granada, ja, la Cueva de l'Agua, uh-huh. també en aquella època feia 215, uh-huh. que també era molt. He estat a Navarra, al Mazarreta, n'hi havia una de 380 metres, un avenc.
Uh-huh.
O sigui, he voltat bastant,
Sí, sí.
La meva dona, més o menys, la vaig conèixer fent espeleologia,
uh-huh.
l'Anna Maria Pallejà,
sí.
i llavors, esclar, ella potser m'hi ha fet més que jo,
uh-huh.
llavors jo m'hi vaig enganxar i també. Però vaja, anava fent espeleologia i escalada tot junt,
Ja.
I molta tècnica de les d'escalada
uh-huh.
les vam aplicar a l'exploració subterrània.
I la seva senyora també l'ha acompanyat amb l'escalada?
Sí, sí, tant.
No, però dic amb escalada també l'ha acompanyat?
Sí, però no a tot arreu.
Ja, ja.
Però bastant, bastant,
Sí, sí.
Ara feia últimament, no sé, si parlem de 5 o 6 anys enrere, ja no crec, no he escalat cap més.
Uh-huh.
Però vaja, en tenia més de 60, encara pujava.
Sí, sí, està bé. I de totes aquestes activitats, quina és amb la que hi ha disfrutat més fins ara?
Home, jo el que m'agrada més és anar d'excursió,
uh-huh.
i anar a la muntanya.
Sí, sí.
M'és igual que sigui anar a escalar, com anar a fer espeleologia. L'espeleologia ara l'he deixat bastant, perquè és una cosa que a la meva edat surts molt empastifat,
sí.
una mica brut, això,
sí, sí, sí.
Oi?
Sí,
però s'ha de reconèixer que és molt...
Acabes molt enfangat, oi?
Tu quedes una mica brut, sí. Però s'ha de reconèixer que l'espeleologia té una cosa molt important que no té l'escalada. Tu quan fas una escalada, la via per on t'has de pujar ja la veus.
Sí, sí.
Uh-huh. I et pots imaginar més o menys o estudiar per on t'ho faré i tal.
Sí.
L'espeleologia et fiques en un lloc que és com una gola de llop,
sí.
i allà no saps què hi trobaràs.
Sí, sí, sí.
Allò pot tenir, aquell pou pot tenir 5 metres, en pot tenir 500 o 50.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
no saps mai què hi haurà darrere aquell forat.
Sí, sí.
O sigui, és molt interessant. Però, esclar, llavors es refereix més aviat, l'interès gros de l'espeleologia és en llocs que no hi hagi estat ningú.
Ja.
O sigui, en primeres.
Sí, sí.
Perquè hi ha la incògnita aquesta, no?
Sí, sí, sí.
També l'escalada, la incògnita no hi és.
Sí, sí.
Es tracta de pujar allà dalt, però sí, sí. ja veus que pujaràs sí, sí. per allà, no?
Sí, sí. I després,
a part d'això, també, clar, el que hem fet molt és anar a esquí,
sí.
anar a esquiar, i jo he après a esquiar, però sense, així com els meus fills esquien molt bé, però han fet cursets,
sí.
jo vaig aprendre patacades, no?
Ja, ja.
I a caure, i a més, a la meva època no hi havia telesquís.
Sí, sí.
Tot el que es pujava es havia de pujar primer, pel teu propi pes, o amb els esquís als peus o amb els esquís a l'esquena, però sí, havies de pujar tu.
I amb aquells esquís tan grossos i que...
Oh, jo vaig començar a esquiar 2.15.
Sí. Sí, sí.
Ara és curiós, perquè l'any passat vaig estar a Cantàbria, vaig anar a esquiar, aprofitant que hi era, allà a l'Alto Campó,
sí.
a Branya Vieja, i em van fer uns esquís de 1,70 m.
Sí.
O sigui, com jo, no?
Sí, sí.
I escolti, diu, això és molt curt. Oh, diu, escolti, són els més llargs que tenim. Bueno, els doni'm aquests. I, bueno, sí, també vaig baixar, esclar, però sí. cony, vaig aprendre amb 2.15.
Sí, sí.
El que vaig quedar amb 2.5 o 2, llavors ja anava més bé, no? Sí, s'ha de conèixer 2.15. Fer una volta a Maria amb uns esquís de 2.15... és una mica difícil,
sí,
eh?
Sí, Déu-n'hi-do. Dominar-los tot això, sí, tan gros. Sí, sí. Ara que n'hi ha que van amb uns esquís que fan un parell de pams, així, no?
Que... Bueno, que això és una altra cosa, sí. És una altra cosa.
Sí, sí.
No, però els esquís d'ara estan bé, però sé què passa, que també entra poc i massa, no?
Uh-huh.
Aquests que fan ara, que tenen aquestes formes especials,
sí,
eh?
Els Carbin, aquests.
Els Carbin, sí. Sí. Jo, com que sí. vaig llogar-los allà a Campó, els vaig llogar.
Sí, sí.
I eren Carbins, no? Jo porto 2 anys anant allà a Campó,
sí, sí.
perquè tinc les filles que viuen a la vora.
Sí.
I, cot, sí, gires molt, molt fàcilment, gires,
uh-huh.
però a mi que em donin els de 2 metres, eh?
Ja, ja.
Perquè a l'hora que agafes un xus, una cosa amb molta velocitat,
sí, si no...
l'estabilitat no és la mateixa, eh?
Exacte.
I si la neu és dura,
uh-huh.
espavila't, eh?
Ja, ja.
A més llargada, més cantells, claves més, sí, sí. És fàcil de... Eh?
Més seguretat, anant recte, més seguretat.
Molt més segur. Sí, sí. Home, la prova és que els que fan concursos i veus la tele, no hi ha cal que vagi amb carbins, ja, ja. D'aquests petits, eh?
Sí, sí.
Es van amb uns esquís llarguíssims.
Sí, sí. Eh? Sí, sí. Bé, en un escrit del butlletí del Centre Excursionista Castellà, sí. Vostè parla d'una ascensió número 400 a diversos pics de més de 3.000 metres.
Ah, sí, d'aquí del Pirineu, eh?
Com s'ha produït això, aquest?
Bueno, jo ara em refereixo només als del Pirineu, perquè, sí. Clar, aquí a la península, llevat del Pirineu, només n'hi ha a Sierra Nevada,
sí.
Que també els he fet tots, aquells, no?
Sí, sí,
també
sí.
Els he fet tots.
Sí.
Però aquí al Pirineu, jo no és que m'hagués preocupat mai del nombre que fos, però, no sé, se'm va acudir repassar les vegades que havia estat fent pics de 3.000, mm-hmm. Comptant els repetits, eh?
Sí, sí, sí.
Perquè de 3.000 s'han catalogat uns 212, diuen.
Sí.
N'hi ha algun que potser no li toca, però, bueno, al voltant de 200, no?
Mm-hmm.
Llavors, vaig fer la suma, pam, pam, ho tinc apuntat tot, perquè jo porto una agenda que vaig apuntant des del primer dia, eh?
Totes les sortides que fa.
Des de l'any 41, sí. Tinc apuntat.
Déu-n'hi-do.
I, clar, vaig sumant, pam, vaig entrar d'ahir una bona estona. Acabo, faig la suma, carai, 399.
Uh-huh.
Jo em dic, això no pot ser, això és un número molt lleig, poc arrodonit, no?
Sí, sí.
Però n'hauria de fer 400. Uh-huh. Clar, i l'edat que tinc, dic, com no, que m'espavili, no? Vaig dir, saps què? Vaig parlar amb un amic meu de Molins, el Jordi Bau, i vaig dir, escolta, si em vols acompanyar anem a fer un 3.000. Coi, va, vinga, anem-hi. I a finals d'agost, després d'estudiar-ho bé, vam anar a fer pel refugi Ballon, que és la vall de Mercadau, Mercador, que diuen els francesos,
uh-huh.
Per aquí la banda de... a sota Lourdes, al costat de Gavarní, diguéssim.
Sí, sí.
Gavarní queda a l'esquerra, anant avall, i això queda a la dreta.
Uh-huh.
Doncs vam anar aquí al Mercadau, al refugi, vam dormir, i l'endemà vam fer el pic de la Gran Faixa, que fa 3.005.
Uh-huh.
Encara que faci 5, ja és un 3.000, no?
Uh-huh.
Que ja l'havíem fet fa molts anys, pel cantó aragonès.
Uh-huh.
Però pel cantó francès o occità no hi havia pujat cap vegada, em va fer gràcia fer-ho per aquest cantó. I com ara amb aquest, ja puc dir que n'he fet 400.
I tant, una bona marca.
Si en faig algun altre... Només que en fes un ja podria dir, n'he fet més de 400.
Ja.
Ai, amb un, que sí?
Sí, sí.
Ara, amb 399 no pots dir res.
Clar, clar.
Hauries d'anar dient, sí. Me'n falta un per fer 400.
Sí, he fet quasi bé 400, no?
Sí, no, sí, però no queda gaire,
no queda,
eh?
No queda bé. No,
quan és per un, si fos per 20,
sí, sí.
O per 12 o així, ja deixem-ho córrer, no?
Sí, sí.
Però per un,
sí, sí.
Això passa com els 3.000. Els 3.000, jo no se m'hi ha acudit mai fer sí. Una col·lecció de 3.000, no?
Uh-huh.
Però llavors em resulta el llibre que va fer el Joan Buixer, als anys 90, per allà. Carai, vaig comprar, era la segona edició, em sembla que era, i vaig veure això, dir, està bé això, els 3.000, veus? Uh-huh. Vaig anar mirant, però llavors vaig anar mirant i dic, coi, però si aquí em sembla que he estat a tot arreu, jo.
Uh-huh.
I, perquè jo no havia fet en mànim de fer els 3.000, jo simplement feia tots els cims que podia,
sí, sí.
I com més ne feia, millor, no?
Uh-huh.
No solament els 3.000, sinó i els que no hi arribaven, també. I llavors al fer, també, vaig anar tatxant en el llibre del Buixer, m'he anat tatxant posant un senyal vermell en els que jo havia fet.
Uh-huh.
I quan vaig acabar, me'n vaig adonar que me'n faltaven uns 25. Dic, home, dic ara, carai, si n'hi ha 212, diu ell, i només me'n falten 25, potser que ho acabi.
Això, sí.
I els 4 o 5 últims anys
uh-huh.
Vaig acabar de fer els que em faltaven.
Està bé.
Dic, mira, i ara ja els he fet tots. Sí. Ara, esclar, llavors... Això que dic dels 400 és comptant totes les repeticions,
ja,
eh?
Ja, i tant.
La Neto, per exemple, l'he fet 42 vegades.
Déu-n'hi-do.
Dic, esclar, eh? La pica d'estats, em sembla que n'hi porto 15.
Déu-n'hi-do.
I n'hi ha el Montperdú, sí. Doncs, 6 o 7.
Vostè pràcticament ha anat veient com es anava fent petita la gelera de la Neto, no?
Vull dir... Oh, clar, això ho he vist, però claríssim, eh?
Sí, sí.
Però no petita, desaparegut, eh?
Sí, sí, no,
ara és una birria el que hi ha. Home, a més una cosa, el cantó de Corones... Jo a finals d'agost, amb la meva dona i el meu fill gran i la segona, que era una noia,
sí.
Que eren petits, vam fer a finals d'agost la neta, no?
Uh-huh.
Finals d'agost. Doncs del Coll de Corones a l'Estany de Corones vam baixar a tota bufa amb línia recta per la neu.
Uh-huh.
Perquè no hi havia ni una pedra.
Sí, sí.
Tot directe, fins baix. Uh-huh. Això a finals d'agost. Actualment, a finals de juny, ja no es pot baixar.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Per tant, portem 2 mesos de diferència
uh-huh.
de neu, no?
Sí, sí.
Que és molt. I la gelera, no cal dir-ho, la gelera, anar a la Neto al mes de finals de juliol i al mes d'agost és anar-se-la a jugar, a la gelera, perquè allà no hi ha neu ni ha res, allà hi ha uns els blocs de gel que queden, que són durs com ni amb crampons ni enganxes, fet una baixada, i el Vinyamal mateix igual.
Escolti, una baixada de... tornem una mica a la qüestió de l'escalada.
Sí.
Vostè què li atrau de penjar-se d'una paret? Quin és el fet?
Home, no, el risc o
la tècnica aquesta també d'anar-se agafant i superar la superació personal?
Sí, perquè això és una cosa que, de fet, no s'aprèn, no és que s'aprengui, és que ja em portes a dintre. Tu agafes un nano petit i el deixes en una habitació sol, un nano, posem per cas, no sé, d'un any i mig o dos, quan te n'adones està dalt del menjador, a dalt la taula del menjador. Cuidat o no?
I tant, i tant.
Inclús si convé, veus que obren els calaixos d'una calaixera i els fan servir d'escala i s'enfilen a sobre. Això fan tots els nanos, eh? És raríssim que no ho hagi fet cap nano petit. Per què? Perquè és una cosa instintiva. Dius, coi, allà dalt, tu, mira, m'hauria de pujar allà dalt. No, no sé, per veure bona vista o com deia aquell, diu, per què puges les muntanyes? Diu, perquè són allà. Mira, què vols que et digui, no? És una cosa que atrau ja sense... Ara, esclar, hi ha gent que potser li fa molta cosa, no? Però a mi, des del primer dia que em va agradar, eh?
Molt bé, molt bé. Vostè que, vaja, ja és una mica veterà i que, per tant, ha viscut doncs l'evolució de l'excursionisme fins ara, què creu que ha empitjorat i què ha millorat des de que
va començar? Aquí el que ha millorat d'una manera terrible és la seguretat, no? Perquè nosaltres quan anàvem a escalar era com jugar a la ruleta russa. Entens? Allà si queies, ja havies begut oli. Manera de no tenir accidents, no caure. Què passa llavors si dius no puc caure? Doncs senzillament que quan arribaves amb un grau que passava del cinquè i s'acostava al sisè o així, ja no pujaves. Home, no pujaves, havies d'estar una mica sonat. Sí. I llavors pujaves i si surt bé i si no malament, no? S'ha de tenir en compte que les cordes d'aquella època amb un petit sotrac es trencaven, encara que fossin noves, La corda de cànem, així penjant-hi, et pot aguantar 800 o 1.000 quilos, no? I que aguanta molt. Però, esclar, amb una estrabada i amb una estrabada seca, la corda peta, encara que sigui nova,
Sí, sí.
Llavors això limitava molt el d'aquell temps. Llavors, com que no es foradava, com ara que es fan forats a tot arreu, i es clava a tot arreu, llavors això també t'obligava a fer tirades, de vegades, fins i tot de 30 o 40 metres sense cap mena d'assegurança. Però això vol dir que, esclar, si allò hagués sigut, com ara diuen, he fet un 8è A, un 9è C, bueno, no hi ha ningú que s'atreveixi a fer 40 metres d'aquesta graduació. Llavors, esclar, venia limitat per l'exposició, per la falta de seguretat. Ara, amb això, clar, passa com tot, no? S'ha passat al cantó oposat, que és que ara hi ha llocs que pugen i, home, mal ha guanyat, tu.
No valia la pena, no?
Jo aquí a Sant Llorenç, la Castellassa mateix, que he pujat 150 vegades a dalt, i mai hi ha clavat un sol ferro ni res de res, mai. Doncs de vegades et trobes amb vespits i coses per allò al mig, És increïble,
Escolti'm, vostè que ja dic que té molta experiència amb això, creu que les activitats de muntanya respecten prou el medi ambient?
Home, el que es passa, aquí hi ha una pega. Jo crec que en general sí, la gent té mentalitat de respectar-ho, però hi ha un problema, i és que hi ha massa gent. La cosa s'ha disparat tant, Abans quan anàvem a un lloc, no a Montserrat, no, a qualsevol lloc, encara fos al Pirineu, només trobaves coneguts. Ota, mira, tu, ota, aquell, el de Terrassa, tu, mira, aquell de Sabadell, O mira, un altre de Barcelona, Tothom es coneixia, eren quatre gats, Ara, esclar, n'hi van a milers. Què passa? Doncs que tot i havent progressat tant el material i els sistemes d'assegurança, malgrat això hi ha accidents, cada dia, cada any en peten uns quants. Però, esclar, això no es pot evitar, és culpa de la massificació.
Sí, exacte.
La gent de vegades es refien massa a dir, com que anem ben equipats, No n'hi ha prou anar ben equipat, S'anar ben equipat, però de coco,
exacte.
De cervell.
Sí, sí. Molt bé, doncs sabem que té una mica de pressa amb què té convidats, em sembla.
No, no patiu, no passa res. Els tinc al menjador que estan veient el vent del pla.
Bé.
Com que és molt important, això no em diran res.
Molt bé, doncs li agraïm la seva presència en aquesta vegada des del telèfon en el nostre programa i bueno, sentim, diguéssim, el bé hagut de repetir una mica l'entrevista perquè l'altre dia... Doncs,
qualsevol cosa que volguéssiu ampliar o preguntar o així... Cap problema.
I tant. Sabem que tenim un personatge doncs, que ens atendrà perfectament.
Molt bé.
I li agraïm doncs, la seva col·laboració.
Molt bé.
Moltes gràcies. Adéu, bona nit.
Adéu.
Explicar-li una altra sortida o dues de les que estem fent. La que tenim ara és de data del setembre dia 3 que vàrem fer la pica d'estats pel cantó de la Vall Ferrera des de poble d'Àreu. Vàrem ser molt poquets, un tal Joan Fons, la Teresa i jo. Doncs la colla que havia de venir al final no es va decidir. Al ser només tres, vàrem optar per agafar una tenda del centre i passar la nit al ras, fent la sortida del dia abans per la tarda. Vam repartir el pes de l'equipatge i vam començar a caminar, passant per davant del refugi Vallferrera, a poc d'uns 10 minuts a l'aparcament. El camí aquí s'enfila fortament fins que hi ve un encreuat que porta a les valls del Sotlló i d'Areste. En dues hores arribem al lloc d'acampada, als plans de Sotlló, a 2.186 metres. Muntem ràpidament la tenda, doncs ja teníem la foscor de la nit per damunt. Va fer una nit molt ventosa, amb forts remolins que es deixaven sentir. Cap a la matinada, les esquelles de les vaques ja ens varen despertar, ja que el dia doncs, començava a clarejar. Recollim tots els components de la tenda, deixant-los en el seu interior, ja que la tenda es quedava aquí fins a la tornada. Un mal dia se'ns presentava, doncs molt emboirat i amb els cims completament tapats. Vam seguir endavant amb l'esperança de que milloraria. Voregem l'estany del Sotlló i més amunt l'estany d'estats a 2.465 metres. Ara comença una llarga i dreta tartera fins al port de Sotlló. Poc abans d'arribar al coll, un vent fred i un amb molta fúria no ens deixava continuar. Ja som al cantó francès. Baixem pel costat de l'estany Cometa d'Estats cap al coll de Riu Fred. Després al coll del Pic de Verdaguer i pujar al cim de la pica. Vam fer 20 quilòmetres amb 9 hores efectives i 1.850 metres de desnivell. En Joan, molt content d'haver pogut fer la pica per primera vegada.
Sí, la primera vegada i assolida. Eh?
I nosaltres, il·lusionats per poder-lo acompanyar.
Exacte, i vosaltres ja en portàveu 3 o 4? Que ja...
No sé, jo li pregunto a en Joan, no sé quina... haver pogut fer la muntanya més alta de Catalunya, quina emoció va sentir, català.
No, és molt... A mi em va encantar, em va emocionar, perquè en definitiva és això, no? És la més alta i llavors et sents força realitzat, no? I a més vam estar de sort amb el dia, perquè va engegar bastant fotodot i bastant dubtós.
Dintre del que hi havia.
I en canvi doncs, bueno, es va anar aclarint i quan vam ser dalt, doncs, fins i tot vam tenir bastanta vista. Sí. No va ser un dia d'aquells totalment clars, però déu-n'hi-do. No? I llavors la sorpresa la vam tenir a la baixada,
me'n recordo. Sí, de tornada, al lloc d'acampada, anar baixant, vam donar compte que la tenda no tenia la mateixa forma que l'havíem deixada. Sí. Que l'havíem trobat tota remengada i desclavada per la força del vent que havia fet.
Sí, sí,
però en el seu interior no ens hi va, sí, no vam trobar a faltar res. No,
teníem el dubte primer quan la veiem de lluny de si, de si ens l'havien tirat a terra, alguns havia pres alguna cosa, o bé havia sigut el vent, com en definitiva va ser, perquè estava intacte, el de dintre, cap problema, i només es va trencar un dels dos pals d'aquests plats que es flexionen, es va esqueixar un dels dos i per la força del vent.
Això ja ho vam poder solucionar després.
Sí, sí, hòstia, i torna a estar en perfecte servei la tenda, no?
Sí. Pues de moment aquesta sortida ja està feta.
Sí.
Ara tenim una altra, que és la més propera que hem fet, del novembre, dia 5, des de Tavèrnoles fins a Sant Pere de Casserres. Vàrem sortir de davant del restaurant de Can Colomer, de Tavèrnoles, seguint el sender PRC40, marcat amb groc i blanc. Deixem la carretera que va al parador de turisme i entrem per un camí fresat. Una llarga caminada pel mig del bosc ens va portar fins a dalt al pla de Sabassona, on hi ha les restes d'un poblat ibèric. I a dalt d'unes imponents roques es troba l'ermita de Sant Feliuet. Pujant i baixant corriols, arribem a l'urbanització i restaurant de Fuximanya. El PR segueix per un caminet que baixa cap al torrent de l'Infern, fins que enllacem amb el camí carener que ens porta directament al monestir. Aquí hem fet l'arribada amb un total i tornada de 20,6 km. Va ser una llarga caminata.
Sí, sí.
Amb 5 hores 38 efectius i un temps total de 7 hores 20. Ara, vam estar contents perquè la colla ha augmentat amb un membre més per anar a caminar.
Uh-huh.
Aquesta vegada amb una altra senyora. Benvinguda.
Sí, sí, i tant. Sí, benvinguda, per descomptat que sí. I va ser, a més, ha sigut interessant això perquè vam fer l'excursió aquesta per la zona on aquests dies es parla molt amb això del Serrallonga i així, en definitiva.
Exacte.
Eren els seus territoris, no?
O sigui, està en un moment actual.
Fins i tot a la masia aquella que hi ha allà al costat de la vora de la carretera, em sembla que sortia en la sèrie aquesta que van fer.
Sí, avui també n'han parlat.
Em sembla que sortia
les notícies,
una masia,
hi havia propaganda,
aquesta.
Però sí. No sé exactament.
Sí, ara no recordo el nom de la masia aquesta.
Llavors la colla el dimecres també voldríem demanar al poble, que suposa que hi ha molts aficionats a caminar, que ens faria molta gràcia d'augmentar més el número de components.
Sí, sí, per descomptat.
Vull dir, tots els aficionats es poden presentar en el centre excursionista.
Exacte.
Si tenen ganes de...
Tots els que disposin del dimecres lliure, perquè i no forçosament han de ser jubilats, hi pot haver algú que...
I que hi hagi alguna senyora de més.
Això també, home.
Clar, que no tots siguin senyors.
Bueno, senyors i senyores.
Sí, sí.
Tothom és lliure de venir.
No, però en definitiva...
Tothom serà benvingut.
Exacte. I no, a més no fallem mai, o sigui, fem tots els dimecres una sortideta.
Però
vull dir que...
anem i faci sol.
Sí. Molt bé, doncs. Sí. Endavant, Ramon. Que posem música ara.
Tira la mirada. Bé, doncs estem a la recta final de l'Anem a la Muntanya d'avui dia 10 de novembre del 2008. I per acabar anirem a fer l'última xerrada que teníem pensada per avui. I ha vingut el Josep Reglà. Bona nit, Josep.
Hola, bona nit.
Que ens ve a explicar aquest dissabte, i que va ser dissabte que vau sortir...
Sí, correcte.
Vau anar a fer el pe de forca.
Sí, per almenys ho vam intentar.
Va ser un intent, oi?
Va ser un així. Intent. Malauradament, allò no vam poder-lo de rematar. Però
com us vau trobar? Com vau fer la sortida de què teniu pensat fer? Sortir de Gòsol, no? Em sembla que
sí, correcte,
està programat.
Vam sortir, bueno, vam sortir d'aquí a 6:45 del matí, d'aquí a Sant Feliu, direcció Gòsol, vam parar a Saldes, allò a fer el cafetó, i bueno, ja hi havia una mica de boira a la zona del Pedraforca, i bueno, pel dia pintava bastant bé. I bueno, vam anar cap a Gòsol i bueno, des d'allà començàvem la sortida, més o menys allà a 8:45, pel Coll del Verdet, que era, no ho havíem fet mai, i vam provar a veure què tal. I bueno, va ser més complicat del que ens esperàvem, i al final no vam poder fer cim, pues, perquè es va complicar el tema del temps que tardàvem massa en pujar per allà, uh-huh. I el tema neu, que hi havia bastant de neu.
A partir de quin punt veu començar a trobar neu, més o menys?
Bueno, devia faltar pues, més o menys perquè pujava bastant, hi havia, sí, bastant desnivell, hi ha uns 1.000 metres de,
sí,
desnivell, més o menys.
Mil i pico, sí.
I ja pràcticament a tocar el coll, uh-huh, va ser quan vam començar a trobar neu.
Aquell tros de la carena que hi ha...
El Camariol devia ser.
Que és pedregós, no?
Exacte, allò tot, sí, de pedres, allò, sí, que al ser barranc i tot, vam, sí, trobar, sí, molta pedra per allà. Uh-huh. I després, pues, bueno, ja la neu era considerable, amb una, diguéssim, pendent també, que allò...
Uh-huh. Sí, sí, allà fot una pendent que, sí, dius, hòstia...
Sí, sí.
Sí, sí.
I vam veure una mica que es complicava el tema perquè la boira no desapareixia, seguien allà, uh-huh. Uh-huh. Avançaven molt lentament i al final veient, pues, bueno, que costava i tot, encara que portàvem crampons, que, uh-huh, no ens els vam posar, pues, bueno, vam decidir, pues, que era difícil, sí, arribar a dalt, uh-huh, i vam buscar una altra solució. I bueno, mirant per allà amb un pas que hi havia, vam veure que no, que podíem, diguéssim, passar amb una tartera intermitja que hi havia, uh-huh, i baixar...
O sigui, vau tornar cap a Gòsol sense tornar endarrere, diguéssim.
Exacte, no vam, o sigui, passar pel mateix lloc, no. Vam veure que hi havia un pas alternatiu, uh-huh, i bueno, era una tartera, pues, bueno, que es podia baixar bastant bé, sí, no hi havia neu, uh-huh, i bueno, un cop acabat aquesta tartera agafaves el PR normal, uh-huh, i ja podíem baixar cap a Gòsol.
Déu-n'hi-do, doncs.
Sí, això és l'ona, sí, hivernal a primers de novembre, no? Gairebé.
Sí, 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 la veritat és que ja vam veure, bueno, ja un cop estàvem allà, ja vam veure, pues, que podia ser complicat, i, però bueno, vam dir, bueno, ja que estem aquí, pues,
provar-ho almenys.
Ho provem, uh-huh, i a veure si surt bé i si surt malament, pues, mala sort, i sí, ja, sí, està. No?
I es tornen darrere.
I exacte.
El que no pots fer és, en circumstàncies així, exposar-te i fer més del que realment es pot fer. No?
Exacte. Possiblement, bueno, vam trobar bueno, dos nois allà que començaven també a pujar com nosaltres i ells ho feien pel PR, uh-huh, i ells van, perquè després es van trobar a baix, i ells van fer cim, uh-huh, val? I bueno, jo suposo que potser si haguéssim agafat el PR normal haguéssim tardat menys temps, potser ens haguéssim cansat menys i, uh-huh, hi hagués hagut alguna possibilitat, pues, uh-huh, d'assolir-ho. El que passa que el provar pel Coll del Verdet així de una mica de novell, pues, ens, sí, va, sí, fer que ens retrasséssim i, uh-huh, una mica... Però bueno, ja ens van dir també que no, des de dalt al Pedraforca tot emboirat.
Clar,
i tot, no es veia
res,
tampoc,
sí, sí,
no va valer la pena,
sí,
per,
sí,
ells.
Tampoc et, sí, perds, sí, massa, perquè en definitiva dius, bueno, si pujo una mica dalt no veuré res.
Ah, exacte, és... sí, sí, sí. És més, he fet el cim i punt, no? Però, mm, realment no van disfrutar de vista ni res, no, d'això, perquè no estava, mm, bastant emboirat, sí, i... quan estàvem a baix i tot això encara, mm, hi ha, havia boira i no hi havia no semblava que volgués marxar.
La tartera principal, la que dona Saldes, estava nevada aquella?
Sí, sí, estava nevada. La part de dalt, la
primera meitat. O sigui, el coll que hi ha, l'enforcadura, diguem-ho
així. Sí, sí, l'enforcadura estava nevada fins ben bé la meitat.
Déu-n'hi-do.
I la veritat és que ja vam veure que podia ser complicat, però vam dir, bueno, a veure fins on podem arribar.
El que passa és que això es va planificar fa un mes, potser, i esclar, amb tal com anava l'any i així, doncs semblava que havia de...
Sí, pintava bé.
Pintava bé, no? Però esclar, ha fet aquestes nevades fa 15 dies.
Sí,
doncs,
allò, amb allò ja vam trucar el dijous per a veure com estava i ja ens van avisar que estaria nevat. Uh-huh. I ens vam emportar pues, raquetes i crampons del centre. Uh-huh. Vam deixar les raquetes al cotxe, vam dir, bueno, mirarem amb els crampons perquè si la neu està dura, les raquetes no fem gaire cosa. Uh-huh. I però tot i això vam veure que hi havia molta neu i si has de començar grimpant, grampons i tot això ja no...
No es disfruta tant. No?
Ja no es disfruta tant. Més al contrari, potser pateixes.
I veu ser molts que veu marxar o qui éreu?
Bueno, vam ser cinc. Vam ser el Climent, la Mercè, el Canadell, el Ramon Picanyol i jo. I bueno, vam marxar amb un cotxe i bueno... Bé, vam anar bastant bé, el que passa que, bueno, al ser el camí aquell nou una mica, molt amb molta roca i tot això, pues que trigues més del que realment t'espera. Se'ns va ajuntar una mica així tot de males notícies, diguéssim, o de mal allò que no bueno, va anar, que va derrotllar tot el bé possible.
És la muntanya, a vegades,
sí, però, bueno,
tu trobes i la muntanya sí. Es queda allà, val més recular.
Ah, exacte,
i,
val més recular.
I tornar una altra estona.
Jo sempre ho he dit, val més recular i oi, demà ja es pot tornar a fer,
sí,
tu,
sí.
Que no allò posar-te en perill i després potser demà ja no ho pots fer. No?
Jo em fico a la conversa, sóc en Josep Montbrú, amb la Teresa vam intentar dues vegades de fer-ho. I ara aquest any hem fet a la tercera tentativa ho hem fet. Perquè a la boira també no hi havia neu, sí, sí. Però la boira ens havia cobert cada vegada que havíem pujat. I abans de saltar el perill va més per la reculada.
I el tros de després del Verdet, que abans no arribes dalt, que fas tres cims, o sigui, puges tres pollegons, i en allà és molt important tenir prou visibilitat per veure les marques, perquè és que si no les veus et pots perdre per allà, no saps ben bé quina paret has d'agafar, no? I clar, amb boira hi ha marques que a vegades et queden a 20 o 25 metres, doncs si hi ha boira i amb un dia clar amb sol, a vegades t'hi has de fixar una mica per veure-les.
Tenies el dubte d'on eren.
Exacte, per tant, clar, si vas un dia amb boira, et
no,
jugues...
Boira
a...
i amb neu, pues,
sí, sí,
de marques
exacte,
ja...
I a més, amb neu les marques poden ser tapades.
Ja no en veiem cap, ja. No, que sí, ja no...
Només hi havia una marca.
Sí, era la neu allà, blanc, tot blanc, i...
Una marca
i
blanca.
Escolta,
havia.
Saps què, ja...
És que el camí abans d'arribar al coll de Verdet ja ho devia observar tot blanc,
sí,
el que és el camaril, el que es va pujant
sí,
i baixant,
sí.
Fins
bueno,
allà al ja... forat de les gralles. El vau trobar, el forat?
Ja estava bastant blanc i tot,
sí.
I bueno, el que passa que... Clar,
allà ja és difícil veure marques.
Ja un cop abans d'arribar al coll i tot això ja vam veure que no es podia arribar.
I t'has trobat amb les... No sé si la teva experiència de muntanya és molta... T'has trobat moltes vegades
no
amb coses així o...?
No, la veritat és que ho comentaven que jo amb la neu era pràcticament la primera vegada que hi trepitjava allò una mica en condicions, no? Perquè, a veure, sí que havies trepitjat una mica de neu caminant, però bueno, no amb aquella pendent i no amb aquella situació, no? La veritat és que dius, si no estàs acostumat i tot això, al principi et sents una mica... és insegur,
sí, sí.
No? Perquè dius, bueno, jo amb el peu a terra sí que el domino, però amb la neu així és que una mica relliscant, amb aquesta pendent i tot això, no ho veus tan clar, no? Però bueno, suposo que com tot, amb una mica d'experiència pues ja vas mica en mica dominant la situació.
Ja n'has agafat una mica més, doncs.
Sí, ara per almenys ja sé una mica el que és, anava seguint les petjades dels altres, allò bueno, per, no, per tenir-ho més
ja,
seguretat.
Ja et fan l'esglaó.
Sí, sí, ja et feien l'esglaó i diu, bueno, mira, si més no, anava seguint les petjades i vulguis o no et sents un pèl més segur, allò.
Bé, doncs ja heu vist que el centre no para, i de cara al desembre em sembla que hi ha programades algunes amb raquetes. L'únic que no s'ha posat ni lloc ni res, perquè clar, potser d'aquí un mes no hi ha neu. Ara tenim neu, però...
Sí, la idea és fer una sortida amb raquetes, però s'ha de decidir
el moment,
el
lloc on es va,
on es anirà per això, doncs, perquè vull dir, esclar, hem d'anar aquí als rasos, per exemple, i resulta que igual no n'hi ha, o a Núria, o a Vallter Dormir, no?
En el moment que toquis decidirà. I això fem l'avançada, i si cas ara tirarem, ja per acabar, farem una mica d'agenda del que falta de novembre, i per tant engeguem en el dimecres, demà passat, el dia 12, es fa un passe de diapositives a càrrec del Fulgenci Ferrer, del grup de fotografia del centre, que és una passejada pel Pallars. Després passem al dia 16, el 16 de novembre, que hi ha una matinal que es va fins a la Font del Cossonell, i això doncs serà una matinal gairebé que hi podran anar criatures. Això serà molt fàcil. Aquí suposo que no ens trobarem de neu. El que sí que trobarem potser serà gasolina i pneumàtics de les 3 hores de...
Ah, que és el mateix dia.
De motos. És l'any demà.
Hi haurà molt soroll.
Bueno. No, serà l'any demà. Ja ho haurem fet a les motos.
Bueno, podeu passar per allà on t'han trepitjat.
Sí, tindrem el circuit fet. Després saltem a la setmana següent, el dia 23, diumenge també, que hi ha una plec, és la plec de Sant Climent, que amb el dinar que es fa així comunitari amb brases i qui s'ho vulgui quedar a dinar, doncs també es pot quedar. I després, per acabar el novembre, com ja és normal i tradició també, hi ha Sant Climent, que és l'endemà del Sant, oi? El dia 29. Sant Climent, perdó, Sant Sadurní. A dalt de la muntanya Sant Sadurní es fa la plec. El diumenge dia 30 hi pugem els al centre, i el dia 29 suposo que hi ha també la missa, no?
El dia 29 és el dia del Sant.
El dia de Sant Climent. Ai, Sant Sadurní.
Sí, de Sant Sadurní.
Estic cabut amb Sant Climent, jo. Doncs això és el programa de novembre. Em sembla que no em deixo res. Sí, em deixo la loteria. Ara no sabem el número de loteria, em falta el parés. Però hi ha loteria del centre, que qui en vulgui doncs, pot buscar algú de la Junta, que tenim talonaris i s'ha d'anar venent d'aquí a...
Sí, bueno, suposo que durà sortint en el programa de proper, durà sortir-hi.
Sí, en el programa...
En el programa hi durà sortir, em sembla que sí, que el programa sortirà el número...
Sí, ahí surt el número que hi ha. Diria que acaba amb 8, però...
Acaba
amb 8, oi? És l'únic que tinc clar, el número de la veritat no el sé. I bé, fins aquí el programa d'avui d'Anem a la Muntanya, i ens despedim ja doncs, per d'aquí 15 dies, el dia 24. No sé si ens hem deixat alguna cosa en el calaix, Joan,
no,
per comentar.
No, que no, despedir-nos del Josep, donar-li les gràcies per haver vingut aquí.
Molt bé, vosaltres, per convidar.
Sí, home, i t'esperem algun altre dia, perquè tu ets dels habituals. Nosaltres som, abans hem parlat dels habituals del dimecres, i tu ets dels habituals dels caps de setmana.
Ah, això, correcte. Sí, que...
Doncs això, deixem aquí Anem a la Muntanya d'avui, i per d'aquí 15 dies... Tenim mig lligat el Pere Vallcorba, que ens vingui a parlar d'algun llibre, que la biblioteca al centre també està quedant molt xula, i a veure què ens explica el Pere d'aquí 15 dies.
On anirem d'excursió? Per les muntanyes de la Cerdanya fins la Vall d'Aran. Amb la natura al voltant, que ens va ensenyant a cada instant, que ens fa petits i alhora ens fa tan grans. Tinc un flat fluix, tinc un fluix flat, tinc un flashback, feedback, jet lag, faig pitja, empat, tic-tac, flic-flac, quin embolic com m'he enredat. I mentre canto en un pim-pam, faig zig-zag, suplis, flas, flis, flas, m'he embarbussat i enrevessat, amb un clic-clac faig un rentat.
Un clic-clac?
Aquests rocs estan una mica xalats, eh? La vida es fa relaxant, tot està en calma
I és que aquí dalt els dies passen volant. Tot passejant per la vall, rondant camins tastarem vins i en bosc endins junts per la vall d'Aran. Tinc un plat fluix, tinc un fluix plat, tinc un flashback, feedback, jetlag, faig pitja, empat, tic-tac, flic-flac, quina moli com he enredat. I mentre canto en un pim-pam, faig zig-zag, suplis, plas, plis, plas, m'he embarbussat i enrevessat, i la cançó ja s'ha acabat.